El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Dediquem els pròxims minuts al cafè de la ràdio a centrar-nos en la plana econòmica. Canvis en les baixes mèdiques. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat un canvi que de fet entrarà en vigor l'1 d'abril i que implica que els treballadors ja no hauran de portar la còpia de la baixa mèdica a l'empresa, sinó que es farà arribar de forma telemàtica. Aportem aquesta dada i aquest canvi conversant amb primer Mariadna Guixé, responsable de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de Pimec. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com veuen aquesta mesura que ha posat en marxa el govern espanyol? El govern diu que es podrà fer de forma telemàtica, que per tant aquesta baixa es podrà entregar de forma telemàtica. És una mesura correcta?
Efectivament, nosaltres ho valorem molt positivament. Considerem, de fet, que es tractava d'un sistema anacrònic. De fet, com sabeu i com acabes de mencionar, el treballador estava obligat a entregar a l'empresa el comunicat mèdic d'alta, baixa o confirmació, no? I ara serà la pròpia administració qui ho portarà a terme. Creiem que existien els mitjans telemàtics, i així ho diu el preàmbul del Reial Decret, existien els mitjans telemàtics per poder-ho fer de forma telemàtica, amb la qual nosaltres fem una valoració molt positiva. Ara bé, sí que considerem que cal que es garanteixin els mecanismes telemàtics entre administracions i que això no suposi un increment de les obligacions burocràtiques per part de les empreses.
Clar, aquí hi ha una part que, preparant l'entrevista, pensava, ostres, realment és molt fort que el 2023, gener de 2023, amb tot l'àmbit tecnològic que tenim damunt la taula, a hores d'ara encara no hi hagués capacitat de fer això, no?
Sí, jo crec que, efectivament, jo crec que capacitat sí que hi havia, i de fet en el propi preàmbul es ve a dir que això s'ha evidenciat arrel de tots els problemes, no?, que ha causat derivat de la pandèmia i de la Covid, que han evidenciat les limitacions de l'esquema que hi havia fins ara, i per tant per això nosaltres també diem que es tractava d'un sistema anacrònic.
Clar, pot generar alguna problemàtica, per tant, si no acaba de funcionar tot bé, perquè ja ho sabem, que a vegades aquestes qüestions poden generar algun tipus de problema. Està a buscar alguna mena de mecanismes per garantir, sobretot, que els primers dies tot funcioni com toca?
Efectivament. Per això nosaltres, com et deia, demanem que es garanteixin aquests mecanismes telemàtics. Entenem que com que hi ha marge, és a dir, això no serà aplicable fins a l'1 d'abril d'aquest any, hi ha marge suficient com per garantir aquests mecanismes telemàtics, que és el que nosaltres estem defensant. Nosaltres creiem que amb aquest nou sistema el que podem és aprofitar les possibilitats de l'eficiència i eficàcia d'un sistema d'informació que ja tenim, i eliminar obligacions que entenem que són burocràtiques i com et deia, no?, anacròniques. Però sí que és cert que, com tu bé dius, necessitem que es reforcin aquests mecanismes de coordinació entre administracions.
I ja que toquem aquesta carpeta de l'àmbit d'aquesta relació entre administracions, empresa-administració, sobretot en l'àmbit de la salut, del que estem parlant, també he vist que ja es demanen alguns canvis, no?, per exemple, sobre la incapacitat temporal i els problemes que s'han posat damunt la taula també amb la pandèmia, no?, en aquest sentit.
Bueno, nosaltres creiem que cal una reflexió profunda al voltant de la incapacitat temporal. Són molts els problemes que comporta i que també s'ha evidenciat arrel de la pandèmia. És que, en realitat, et diria, podríem parlar de diversos aspectes, no?, però creiem que cal una reflexió profunda, com podria ser també el tema de les revisions de les baixes mèdiques, etc.
Perquè aquesta improblemàtica que ha generat aquesta incapacitat temporal que expliqueu des de Pimec, en quin sentit s'ha generat?
Ens referim també a les problemàtiques d'allargament de situacions innecessàries, com podria ser revisions mèdiques que s'allarguen molt en el temps, que no es poden dur en un termini, o d'altres tràmits que creiem com podria ser el que es millora amb el Reial Decret 1060-2022, que és el que es va publicar el passat dijous. Necessitem aquest tipus, necessitem seguir avançant, no?, i és el que nosaltres reclamem.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ariadna Guixé, responsable de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de Pimec, per abordar aquesta qüestió. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu, bon dia. Doncs seguim abordant aquestes i d'altres qüestions de l'àmbit econòmic, conversant avui amb el president de la xarxa Unión, l'Arnau Bonada. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos al cafè de la ràdio, Arnau.
Bon dia i bon any, Mireia, i bon any a tots els oients.
Deixi'm que li comenci preguntant per aquesta modificació sobre les baixes mèdiques. Veia que assentia amb el cap quan deia jo que en ple segle XXI, no? El 2023, l'administració es vegi ara capaç de fer aquesta part telemàtica, no? Sembla mentida.
Sí, sí, la veritat, perquè el que passava una mica en la realitat del dia a dia és que al final la persona doncs, que estava de baixa escanejava el document en paper i ho enviava per correu electrònic doncs, a l'empresa i l'empresa ho reenviava a la gestoria. Això és el que passava el 90% de vegades. Aleshores, és una mica absurd, no? Si al final jo sempre dic, si l'administració ja ho té amb uns i zeros i ho vol amb uns i zeros, perquè per mitjà d'haver un paper, no? És a dir, no té massa sentit i entenc que el canvi doncs, s'imposa amb tota la lògica de la digitalització dels moments que estem visquent.
Fa patir, però, que tot vagi bé o no?
Aviam, com deia la companya, com que això no entra en vigor fins d'abril, és d'esperar que, doncs, que tinguin aquest temps per poder-ho doncs, perfeccionar. Nosaltres el que sí que demanaríem és que, evidentment, a vegades el que succeeix amb aquests canvis és que qualsevol incidència, que a vegades sigui doncs, també perquè tant empreses com despatxos també necessitem la nostra corba d'aprenentatge amb aquestes novetats, no? I a vegades poden haver incidències, errors involuntaris, doncs que es tingui un tarannà una mica, doncs, com si amigable, no? Amb el contribuent o, en aquest cas, amb l'empresa, doncs, perquè si hi ha incidències, doncs, no es vagi, doncs, ja, doncs, a sanció o a perdre, doncs, com si siguin bonificacions de cotització i aquest tipus de situacions, no? Que sigui una mica business friendly en aquest sentit.
Era una demanda de les empreses, aquest canvi? És a dir, les empreses veien que hi havia aquesta problemàtica o es resolia, com deies ara, fotografia...
Sí, jo crec que el que s'estava resolent, doncs, escanejant el document, enviant-ho, com si éssim, inclús ara per WhatsApp. És a dir, molts cops feia doncs, una fotografia per WhatsApp del document, ho reenviaven a l'empresa, que avui en dia ja pràcticament doncs, totes les empreses amb els treballadors, doncs, sobretot a nivell de pimes, és molt usual doncs, comunicar-se per WhatsApp i per WhatsApp s'enviava doncs, a la gestoria perquè ho tramités. Bàsicament. No era una cosa que dius, és que això augmentarà molt la productivitat de les companyies, però bé, tot el que sigui doncs, menys feina burocràtica és benvingut.
Anem a l'àmbit econòmic, que és el que ens ocupa també avui, perquè hem arrencat el 2023, reportem just 9 dies, 19 dies, que jo deia avui que pràcticament l'any no ha començat, que comença ara, que els nens tornen a l'escola avui, no? Però el 2023 ha estat un any, el 2022 ha estat un any dur, molt marcat per la inflació, molt marcat per la incertesa, sobretot en l'àmbit econòmic. Com ha afectat tot plegat a les empreses de la xarxa Onion?
El 2022 jo definiria... Bàsicament, potser haver-hi dues meitats, no? És a dir, vam començar que aquestes alçades, si fem ara doncs, compte enrere, encara no havia iniciat doncs, la guerra o la invasió russa doncs, a Ucraïna i estàvem encara aquí amb l'Omicron, aviam què passaria, com es resoldria tot. Llavors, a vegades sembla que passi tot molt ràpid, no? Però vull dir, és que fa un any estàvem en aquest escenari. Aleshores, bé, com que haver-hi l'obertura, doncs molts sectors es van poder obrir, van començar doncs, a facturar més, hi havia una part d'estalvi acumulat de les famílies important durant la pandèmia que encara quedava i que es va poder, doncs això, que anés doncs, mantenint el consum. Jo crec que això va arribar més o menys fins a l'estiu. A l'estiu, doncs, tothom tenia moltes ganes doncs, de fer vacances i les vises van anar màxim i després, quan es va tornar, es van venir les vises i tot, van venir una mica les complicacions. I sí que el que hem notat és que a nivell de consum, doncs, tornant de les vacances, doncs, es va, doncs, per dir-ho així, desaccelerar una mica doncs, l'activitat, no? És a dir, partiria l'any una mica amb dues meitats, abans de l'estiu i després de l'estiu.
Clar, aquí s'ha parlat molt de les conseqüències de la guerra a Ucraïna, no? Tot el que va derivar, la crisi inflacionària, la crisi de primeres matèries... Clar, no sé si en el sector d'empreses de la xarxa Onion això ha afectat tant com en d'altres sectors. Segurament l'industrial s'ha vist molt més afectat, no?, per la crisi de matèries primeres, però al final, a dia d'avui, tot està connectat, no?
Correcte, correcte. És a dir, al final, la xarxa Onion és molt diversa i tenim doncs sectors molt, molt transversals, no? Certament és una crisi, sobretot aquesta de la inflació, que, com bé dius, ha afectat molt més a la indústria. La indústria, malgrat que estem parlant encara que hem tancat doncs, la inflació amb un 5 i pico o com si diguéssim, hi ha moments de l'any que s'havia doncs, ja apropat al doble dígit aquí a Espanya, però és que hi havia sectors de materials en concret que eren uns augments dels 200, del 300, vull dir una cosa, per exemple, doncs, construcció o gent que està relacionada amb aquest sector, però com que tot és una cadena i tot està interrelacionat, per exemple, a la xarxa Onion hi ha molts arquitectes, val? Aleshores, clar, que se'ls encareixi, com si sí, tot el cost de fabricació d'un doncs, habitatge o d'unes oficines o d'un edifici, fa que els projectes doncs costi molt més de tirar endavant, no? És a dir, acaba, al final l'economia està interconnectada i si el sector industrial pateix, també acaben doncs patint les empreses que donen serveis, per exemple, el sector industrial, que en tenim moltes a la xarxa Union, no? Per exemple, tenim moltes de comunicació, de màrqueting, això, malauradament, quan les coses van mal dades és de les primeres coses doncs, que retallen les empreses, no? Aleshores, doncs, també tots aquests sectors ho estan notant.
Els autònoms són els que n'estan pagant la pitjor part d'aquesta crisi? Perquè s'ha sentit a parlar molt de suport a les empreses, s'ha fixat molt en les grans empreses, però s'ha sentit a parlar poc dels autònoms. Li dic perquè llegia ahir una dada que deia que Catalunya ha perdut més de 1.000 autònoms durant el 2022 i que acaba l'any amb 558.000 treballadors per compte propi, que déu-n'hi-do amb les xifres, eh? Però que sí que hi havia una caiguda del nombre d'autònoms.
Nosaltres, quan analitzem una mica l'evolució del nombre d'autònoms i tot això, ja tirem enrere una mica estructuralment, perquè ara podem parlar de la conjuntura d'ara, de l'any que ve, però estructuralment venim de la crisi del 2008. Val? Aleshores, el número de persones autònomes que hi havia doncs, a Espanya abans de la crisi del 2008 encara no l'hem recuperat. Vull dir, és a dir, encara estem per sota del que hi havia abans de la crisi del 2008, no? Dit això, evidentment, amb la pandèmia, doncs, moltes persones doncs, ho han passat molt malament, sobretot aquelles persones autònomes que estaven doncs, en relació amb sectors que hi havia presencialitat, que hi havia contacte amb la prestació del servei, no? Amb serveis de proximitat. Aquí, certament, val a dir doncs, que l'Estat, a través de les mútues, a través inclús de la Generalitat, doncs, que s'han dut a terme ajuts importants i que molta gent, per dir-ho així, no hagués pogut subsistir sense aquests ajuts. Això hem d'estar contents doncs, a través de les negociacions que es van fer, doncs, els agents socials, es va detectar aquesta situació i podem dir doncs, que molts autònoms la seva doncs, feina s'ha mantingut doncs, gràcies a aquests ajuts, també gràcies a les línies de finançament d'aquells ICOs que va haver-hi. Però clar, ara tot això, de sobte, doncs, sembla que s'hagi acabat, no? Tot això, i la situació no és tan bona ara com era el 2019, no? Aleshores, valdria la pena doncs fer un darrer esforç, no? Sobretot per a aquelles persones autònomes que encara tinguin negocis que són rendibles, val? Perquè el que no es tracta doncs, d'ajudar a negocis que no siguin rendibles perquè això no té massa sentit econòmic, no? Però aquelles persones doncs, que tenen negocis que poden tenir un potencial, que són rendibles, que poden tenir un potencial de creixement en el futur, doncs encara mirar-los d'ajudar, doncs perquè sobretot que no ens tanquin empreses, que és el que va passar en l'anterior crisi. Perquè una empresa costa molt de generar i de crear i de tirar endavant i a vegades costa molt poc de tancar, no? Doncs jo crec que hauria de ser un objectiu important de les administracions de no perdre teixit productiu.
Clar, de fet, ara pensava mentre parlava un estudi que recordo que feia Pimec també dient que un nombre molt important dels comerços es plantejaven tancar, que esperaven a veure què passava amb Nadal i rebaixes de gener per prendre una decisió, sobretot moguts per l'increment dels preus dels lloguers i dels subministres, no? Que és una situació, la de subministres sembla que s'està contenint una mica, però no la dels lloguers, no? Recordo que aquí al centre ens explicaven increments del 8% en les quotes de lloguer en molts dels locals comercials, no? Aquí també s'ha de buscar algun mecanisme, no?
Clar, el problema dels contractes de lloguer és que molts estan indexats a la inflació, aleshores depèn del mes que et toqui doncs, renovar el contracte, no, ja no renovar el contracte, és a dir, depèn del mes en què venci, com se sembla, el període de revisió de l'IPC, et pots trobar amb increments doncs d'aquesta mida, però és que ja no només és que et pugi això, és que et puja també tota l'energia, com se sent, vinculada al comerç, que és molt, i que pel mig, evidentment, doncs estem visquent una revolució doncs, tecnològica i una revolució en el comerç electrònic que fa doncs, que el comerç, quasi diria jo que en alguns casos sembla, doncs, quan a la pagesia va arribar un moment que vam decidir, com a europeus, no? De dir, escolta, hem de fer la PAC i hem de conservar aquest model productiu tradicional que és nostre, perquè al final els pagesos només del mercat, com si no poden competir i no poden subsistir, doncs potser s'haurà d'arribar un moment que s'haurà de decidir alguns comerços estratègics, tradicionals, doncs, que ens donen identitat, també doncs, poder-los en part ajudar perquè puguin subsistir, perquè si no potser no podran.
Clar, i a tot això m'interessava especialment preguntar-li pels Next Generation, perquè recordo que quan es van anunciar hi havia un debat molt important sobre si serien capaços d'arribar a les petites i mitjanes empreses, als autònoms, o es quedarien en les grans companyies, que al final eren les que potser tenien més capacitat de demanar-los, fins i tot, no? Què en saben d'això? Els han arribat? Han vist alguna cosa dels Next Generation?
Aviam, els Next Generation, per un costat, jo diria que hi ha com diverses capes, no? Diverses capes. Per una part, tota la part que va a administració pública, no? Per projectes que s'estan fent, que això ho trobo doncs molt positiu, no? Perquè ajuda sobretot a dotar-nos de noves infraestructures, doncs per també com combatre la crisi climàtica, i adaptar-nos doncs a les noves situacions. Per una altra banda, hi ha de les grans empreses, no? Que estan tirant endavant projectes doncs innovadors i transformadors, que aquí el meu dubte seria si no igualment els haguessin tirat endavant. I al final potser estem subsidiant doncs iniciatives privades que ja haguessin tirat endavant igualment, això s'hauria doncs d'estudiar. I per altra banda tenim les pimes, que sempre estem una mica doncs al final d'aquesta escala, però que al final doncs som la gran majoria, no? d'empreses del país. I aquí les pimes no diria que ens estan arribant doncs les engrunes, però quasi al final que ho han vehiculat amb unes coses que ells doncs diuen el kit digital, que al final doncs estem parlant de petites doncs ajudes, doncs perquè una pime doncs pugui renovar la seva pàgina web, pugui doncs fer una campanya de xarxes socials, etc, etc. Aquí i jo sóc una mica crític en el sentit que m'hagués agradat que tota aquesta implantació de pàgines web, de xarxes socials, de màrqueting digital, de noves tecnologies, també ho haguessin pogut, sobretot, implantar, o sigui, al final, qui hagués sigut proveïdor d'aquestes solucions haguessin sigut, sobretot, pimes, també. Perquè hagués sigut una manera no només de donar serveis a les pimes, sinó com si diguéssim que fossin les pimes que tinguessin també l'opció de captar aquests fons. Què passa? Com estan concebuts aquests fons, obliga el prestador de servei, com si diguéssim a l'agent digitalitzador, que se l'ha anomenat, a fer tota la feina i després ja cobrarà. Val? Això, per un petit estudi de disseny, per una petita empresa informàtica, és inviable, és a dir, poden fer un número molt limitat, com si diguéssim, d'implantacions. Aleshores, el que estem percebent que està succeint és que hi ha doncs, les grans companyies doncs, de sempre, no? De telecomunicacions, de telefonia, etc., que estan fent campanyes, doncs trucant a les pimes, d'allà et dono d'alta jo del plan digital i ja m'encarrego jo, com si diguéssim, de fer-t'ho tot, no? Llavors, sí que veiem, doncs, que és hi ha el perill que hi hagi un gran trasbàs de fons d'aquests que haurien d'anar, hauria quedat dintre el teixit productiu de les pimes, que se l'acabin doncs, enduent doncs, les grans corporacions, com malauradament doncs, acostuma a succeir.
Per tant, camí per recórrer en aquest sentit dels Next Generation?
Sí, molt camí per recórrer, sí.
I s'ho esperaven que això fos així?
Aviam, malauradament hi ha certa... És a dir, quan s'han de donar tants diners en tan poc temps, és susceptible que puguin succeir aquest tipus de situacions, perquè al final és que ni la pròpia administració té temps de dissenyar bé els procediments ni d'executar-los correctament. Potser han sigut massa recursos en massa poc temps, i al final això doncs genera que a vegades al mes, bueno, qui té doncs, més possibilitat, com si éssim, per mida, no? Doncs com si éssim de poder apoderar-se al final de tots aquests recursos públics, no oblidem que són públics, doncs acaba doncs fent que es produeixin aquestes ineficiències.
I amb tot això, com preveuen que sigui l'any que comencem? Aquest 2023, què n'esperen en l'àmbit econòmic?
L'any 2023, doncs, s'espera difícil, és a dir, no ens podem enganyar. És a dir, ara no, és dilluns al matí, just acabem de començar, els nens han tornat a l'escola, és una bona notícia pels pares i les mares, sobretot. I no vull, doncs, tampoc deprimir doncs, el personal, no? Evidentment, doncs, sobretot els emprenedors, doncs, hem de mantenir el nostre optimisme i les ganes de tirar endavant i de lluitar, no? Però no podem amagar la realitat, és que l'any serà complicat, l'any serà difícil, és el final... I és moltes casuístiques, però venim, com si éssim, d'una inflació doncs, generada per diversos factors. Aquí a Europa, sobretot, és d'oferta, però com que als Estats Units doncs, és de demanda, ha obligat doncs, allà a que pugessin de manera molt ràpida el tipus d'interès. Aleshores, això, doncs, què provocava? Que el dòlar, doncs, es va apreciar molt en relació a l'euro, i això, doncs, va obligar, doncs, el Banc Central Europeu, malgrat que aquí la inflació no és de demanda, sinó que és sobretot d'oferta per l'augment dels costos energètics, doncs, a seguir, com si haguéssim també aquesta via d'anar pujant els tipus d'interès. I això, què succeeix? Quan es pugen els tipus d'interès, doncs, evidentment, l'economia se'n ressenteix. I el darrer estudi o les darreres previsions del Fons Monetari Internacional, doncs, preveuen que la meitat de països de la Unió Europea entri en recessió aquest 2023. Espanya no, Espanya, doncs, en teoria encara hauria de créixer un 1,2, si no recordo malament, però estem parlant que entren en recessió economies com l'alemanya o la italiana, i evidentment, doncs, això té conseqüències.
Per tant, haurem de veure també com acaba desenvolupant-se tot plegat, perquè també estàvem pendents en l'àmbit de la inflació. Recordo en Joan B. Casas, l'economista, ens acompanyava un dia, ens deia que calculen que l'any que ve, el 2024, serà l'any de la contenció de la inflació, però clar, mentrestant, acumulem increments amb famílies. Avui ens deien des de la SOFIN que el càlcul és que l'Euribor pugui arribar al 4% aquest estiu, amb increments de 3.000 euros a les hipoteques a les famílies. Clar, tot això entenc que fa encara que el consum es redueixi més i que, per tant, per les empreses encara sigui més difícil tot plegat, no?
Clar, clar, una petita dada per l'esperança és que als Estats Units sembla que l'última dada de desembre, doncs, s'ha moderat una mica la inflació, amb la qual cosa semblaria, doncs, que la Reserva Federal Americana potser podria moderar una mica, doncs, el seu ascens, amb la qual això ens permetria aquí també, doncs poder-lo moderar, malgrat que aquí, doncs, la inflació encara està, doncs, molt més alta, no el cas d'Espanya, que per sort, doncs, estem a la cua d'inflació en aquests moments, però hi ha països, per no, evidentment, els que estan pròxims, doncs, a Rússia, no? Els bàltics tenen la inflació disparadíssima, però és que també Alemanya també. Aleshores, clar, el Banc Central Europeu ja ha dit que fins que no estigui al voltant del 2%, que és l'objectiu, doncs haurà de seguir actuant. I seguir actuant, què significa? Doncs significa deprimir o refredar l'economia. I si ja partim d'un escenari, doncs, que no és sobrer, per dir-ho així, per les empreses, qualsevol cosa que anem, doncs, encara refredant-la més, serà complex. I al final, qui ho està passant pitjor? Doncs les famílies i sempre, doncs els més vulnerables, no? Al final, perquè o t'ha pujat el lloguer, o t'ha pujat la hipoteca si la tenies a tipus variable, t'ha pujat tots els subministres, t'ha pujat la cistella de la compra, i al final és que ja no hi ha marge, doncs, per masses alegries. Aleshores, en aquest context, doncs està clar, doncs, que les empreses que depenguin del consum directe, doncs, de les famílies, doncs hauran de fer, doncs molts ajustos o molts equilibris, com si sim, per poder, doncs no haver d'ajustar plantilles, que això és l'objectiu. És a dir, el que s'ha d'evitar, el perill, doncs, màxim que tenim ara mateix a l'economia és l'estagflació. L'estagflació, què seria? Doncs aquesta inflació combinada amb un estancament al creixement i que comencés a pujar l'atur. Que comencessin a veure com les empreses han d'acomiadar treballadors i la gent es queda sense feina. Això és el que hem d'evitar, per dir-ho així. I totes les polítiques, diré jo, gran part encertades, doncs, que s'estan fent des del govern central és per evitar això. I de moment, per sort, els llocs de treball s'estan conservant.
Gràcies per haver-nos acompanyat, Arnau Bonada, president de la xarxa Onion. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.